Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12:20. Comencem setmana també dilluns, però estem a punt d'acabar el primer mes de l'any. Avui hi ha 29 de gener del 2018. Hores d'ara, ha pujat una mica la temperatura, 7 graus a la ciutat de Lleida. Aquest matí havíem notat doncs una baixada important de les temperatures aquesta matinada. Com sempre, buscarem sempre la... En primer lloc, la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens posarem també al dia amb l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ens tornarà a visitar avui l'Agustín Peral. Ja vam parlar amb ell. Va estar a Lleida presentant una nova manera doncs, de buscar solucions als problemes de temps personals, problemes de temps per engegar projectes, planificar-se, organitzar-se. Doncs avui ens en parlarà ja a fons. L'altre dia vam tenir poc temps, però avui estarà... vam tenir poc temps parlant de temps amb l'Agustín Peral. Avui estarà amb nosaltres parlant ja a fons del llibre i del seu... i del seu mètode, de la seva manera, que és interessant. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet, i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, doncs, tenim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, i a dos quarts de dues la Nacional 240 amb l'Uperú, que avui destinarem a parlar del dia de la no violència a l'escola, el dia de la pau a les escoles, que serà demà, però avui podem parlar i conèixer les activitats que es preparen per un dia, però també si tenen repercussió la resta del curs, a veure si durant tot el curs hem d'estar insistint en l'educació de la no violència. Anem directes cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps molt estable a Lleida, cel molt clar, serè, també el Pirineu, amb unes temperatures que avui no variaran, tot i que poden baixar puntualment. S'esperen màximes de 12 a Lleida i Tàrrega, 13 graus a Balaguer, 14 a la Seu d'Urgell i també 12 avui a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb predomini de la component oest. Demà es mantindrà el cel molt clar tot el dia, això sí, probablement també hi hagi boires al matí, especialment al sud, i les temperatures tampoc no canviaran. S'esperen glaçades febles al Pirineu i comarques properes, a mínimes de 0 graus a Lleida, 1 a Balaguer i Tàrrega, 1 sota 0 a Viella i 3 graus negatius a la Seu d'Urgell. El vent continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Dotze 23, dilluns 29 de gener, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ha parlat la persona que va comprar, que va fer les gestions per comprar les obres de Sixena, ja fa una pila d'anys. Als anys 80, a principi dels anys 80. Jordi Bonet, que és responsable de comprar les obres de Sixena, diu que vam salvar-les, que no s'hi val a canviar la realitat dient que les vam usurpar. L'exdirector general de Patrimoni Cultural de la Generalitat lamenta que els que els hauria tocat conservar el patrimoni aragonès van donar l'excusa de no tenim diners. Anem a recordar que Jordi Bonet ha remarcat que abans de tirar endavant l'operació es va posar dues vegades en contacte amb el govern d'Aragó. La primera va ser per explicar-los que a Catalunya hi havia aquestes peces que provenien d'una part de la seva comunitat i que, per tant, se n'havien de fer càrrec. Davant la negativa, van tornar-s'hi a posar en contacte per informar-los que, si ells no hi estaven interessats, la Generalitat les compraria. Des d'Aragó van ser clars en assegurar que no tenien diners per comprar-les i Bonet va pensar de seguida que era una excusa i que, per tant, no els interessaven. En aquest sentit, va tirar endavant la compra, entenent que hi ha aspectes que sovint no es valoren per ignorància fins passats els anys. Defensa que si Catalunya no n'hagués adquirit totes les obres en un mateix lot, s'haurien escampat i la col·lecció hagués quedat descomposta, com ha passat amb la resta d'obres que no estaven incloses en aquest lot. Com sempre, això és una part de la història. Ara caldria, potser, escoltar el polític de torn que havia el govern aragonès i que va respondre això en aquells anys per acabar d'aclarir si realment van així o no van així. Això és el que ha dit Jordi Bonet.
Estàs informat.
A la ciutat de Lleida, mig miler de sancions per incivisme durant l'any 2017. La majoria són per pertorbar el descans veïnal i consumir alcohol a la via pública. I a Rosselló, l'església ofereix ja una nova imatge 2 anys després de l'enfondrament del campanar. S'endarrereix l'obertura al públic fins a finals de març, perquè falta arreglar el terra i pintar l'interior. És el que passa amb les obres, que sempre porten retard. Mai van a la data, mai, 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 ni que te les facis a casa. Sempre porten retard. I abans de parlar d'esports, València de Neu tindrà la primera escola d'oficials forestals amb formació altament qualificada de motoserra. El centre inaugurarà el curs de 6 mesos de duració a l'abril i comptarà amb 15 alumnes. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs anem a repassar els resultats del cap de setmana, que els hem de qualificar com a millorables. En futbol, un altre empat, a 0. Penya Deportiva 0, Lleida Esportiu 0. En bàsquet, derrota claríssima davant del líder, Breogán 81, Força Lleida 49. Tot i això, el descans només es perdia de 3 punts. I amb hoquei, són els que ens van repartint alegries. Tornen a repartir alegries. Igualada 1, Lleida llista 4. En parlarem, evidentment, a partir de la 1 a la radiografia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com sempre, ara sí que és el moment en el que recordem el que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia.
I començant setmana, ens situem a l'any 1993, 93, 25 anys enrere, tal dia com avui, un 29 de gener.
Segons les estadístiques, podien morir a Lleida, en aquells moments deien això les estadístiques, podien morir a Lleida cada any unes 20 persones, per manca d'un trasplantament de ronyó.
Ah.
L'operació costava 1.200.000 pessetes. Unes 70 persones es van poder beneficiar d'un trasplantament i 65 estaven en llista d'espera. Aquí a Lleida i a la Franja, unes 2.200 persones van fer donació dels seus ronyons.
Uh-huh.
Els restaurants de Lleida es van unir per sortir de la crisi. Uns 20 establiments van proposar menús conjunts. D'altra banda, la Federació d'Hostaleria va presentar la campanya de recollida de signatures en contra de l'impost d'activitats econòmiques, de l'IAE. Explicaven les respostes de l'Ajuntament a les propostes de la Federació. La qualitat del servei era l'assignatura pendent, segons un estudi de la Cambra de Comerç. D'altra banda, el sector de la restauració va ser un dels que millor va sortir de la crisi. L'aranès podria ser la llengua base de les escoles de la Val d'Aran. El Consell General i la Generalitat estaven estudiant la viabilitat d'aquest projecte. Afectaria prop de 100 nens de primària i 300 de secundària, que era el total dels cens escolars en aquells moments a la Val d'Aran. L'APA va informar als pares d'aquest projecte, que comportaria una inversió important per finançar el material escolar. Fins ara, els nens que optaven per la línia aranesa, fins l'any 93, eren finançats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. I acabem parlant de la nostra catedral, de la Catedral Nova. Estava previst en aquells moments que tingués una sala d'exposicions permanent.
Uh-huh.
La restauració potenciaria les dependències no litúrgiques del monument. Es van obrir accessos per facilitar la visita als edificis annexes. El pla director de restauració es redactaria a finals del mes de febrer del 93. Es refereix a la zona entrant recte amb esquerra, detrás del, al costat de l'altar, amb esquerra, que hi ha un hueco, que és la porta que dona allí al pati on aparquen els cotxes.
Uh-huh.
Allí s'hi va fer l'exposició de quan van cremar la catedral.
I
sí, utilitzant. Sí. Fa poc encara n'hi havia, no sé si en aquests moments n'hi ha, però n'hi ha hagut diverses.
Molt bé. O sigui, home, és una bona manera correcta de potenciar la catedral.
Exacte, que ja convé.
I tant. Gràcies, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en El Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60% en Levi's, G-Star, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en El Corte Inglés. ¿Vamos?
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Vam parlar la setmana passada, i el que són les coses, eh? Parlàvem de com gestionar-se el temps, o de com aprofitar el temps, o parlàvem del temps, i vam tenir poc temps per aprofundir en el tema, però jo crec que era necessari que tornéssim a convidar l'Agustín Peral, que ja està aquí amb nosaltres. Agustín, què tal?
Buenos Hola, días. Ya estamos aquí otra vez en Lleida.
Hoy con más tranquilidad. Recordeu que l'Agustín Peral és doctor en Administración y Dirección de Empresas por ESADE y también consultor de directivos y profesionales en gestión del tiempo y productividad. Estuviste la semana pasada en la Cámara de Comerç presentando tu libro Lidérate, en el cual hablas del método FASE, que es el método definitivo para ser más productivo, y que al final todo gira en torno, o básicamente en torno al tiempo. Agustín, hoy sí que tenemos tiempo, mira, va bien decirlo. Vamos a hablar de... porque tú en principio tenías una vida... Voy a decirlo así, más o menos estándar, ¿no? Una persona que estudia, trabaja, hace inversiones, tiene familia, etcétera, etcétera. Pero llega un punto que algo pasa.
Sí, yo, precisamente esto fue enero 2012. Todas las Navidades me acuerdo mucho de aquel momento. Y es un momento donde, recordemos que enero 2012 fue probablemente el mes desde la Guerra Civil Española donde más nivel de paro existía, ¿eh? Yo fui fruto de esta crisis, fui despedido de la empresa donde trabajaba 10 años como gerente. Y como las cosas no vienen solas, además de esto, se me juntaron pues una crisis matrimonial, que también supuso pues tener que negociar con la otra parte el lograr también la custodia compartida, y al mismo tiempo, como en la empresa donde estaba tenía también firma, pues los problemas que de con los bancos que se suele tener en estas épocas tan complicadas. Y se me juntó todo, es lo que llamo de manera cómica un 3x1, como una promoción, pero tal cual fue, ¿no? Y en aquel momento la gente cercana, los asesores, los abogados me decían: Agustín, son demasiados temas a la vez, aquí no hay suficiente tiempo, es que no vamos a poder resolver tanto a la vez y hay que plantear si empezamos desde cero, si empiezas en el extranjero, qué podemos hacer. Y ahí fue cuando empecé a estudiar sobre cómo una persona puede lograr mucho más de lo que aparentemente puede y sobre temas de productividad personal y de cómo organizarse uno mismo. Y es donde, por fortuna, fui saliendo de un problema tras otro y además mejor de lo esperado. Y con el tiempo empecé a crear esta metodología que ahora lo que hago es intentar que sea útil para otras personas, ¿no?
Entiendo que tú la metodología no te propusiste crearla, sino que observaste de tu reacción, por así decirlo.
Y aquí lo que hice fue, como por el doctorado ya sabía lo que era investigar y aprender de otros, lo que hice fue leer todo lo que me encontré en mis manos y empezar a aplicarlo y poco a poco, pues bueno, modelizarlo, ¿no? Porque yo siempre digo que al final las cosas es lo que además, hablando con periodistas como tú me lo sueles decir, es al final lo que se trata es de que haya unas herramientas que sean aplicables a partir del lunes que viene, ¿no? Y esto es lo que intenta con el libro, que es un libro que paso a paso cualquier persona leyéndolo puede ponerlo en práctica.
El podeu buscar, es diu Lidérate, ell és l'Agustín Peral, i entre altres coses doncs ens diu que más control, menos estrés, más resultados, i te centres en el método FASE, que hemos explicado de dónde surgió el método FASE, pero explícame, ¿en qué consiste el método FASE?
Sí, FASE es un acrónimo, ¿no? De foco, atención, sistematización y energía, que son las cuatro pilares básicos o las cuatro partes importantes del método. Lo primero es que nosotros no gestionamos realmente tiempo, lo que gestionamos es energía, gestionamos nuestro foco y gestionamos nuestra atención. La energía, que es lo más importante, yo lo primero que, por deformación profesional, es lo primero que observo en las personas. Cuando te he conocido ya te he visto por postura corporal, por cómo me has dado la mano, tú tienes un buen nivel de energía. Pero hay otras personas que por desgracia para ellas, no tienen un buen nivel de energía, no son capaces de mantener la energía durante el día y por lo tanto sus horas no son tan productivas como pueden ser las tuyas. Y lo primero que explicamos en el libro, que es algo que además cualquier persona puede hacer, es un plan para que uno se cuide las tres energías, porque siempre que hablamos de energía pensamos en la física, pero hay otras dos más, ¿no? La emocional y la cognitiva. Y esto es lo primero. Esto, pues, temas tan sencillos como si uno tiene problemas para dormir tiene que solucionarlos, si uno no se cuida la alimentación tiene que cuidársela, el deporte, y luego otros no tan sencillos pero que son muy importantes, que es el estado emocional. Si en este momento tú tienes, imagínate, con la persona a la que reportes, tienes un problema hoy, una discusión elevada, y eso a ti te afecta y no eres capaz de autocontrolar tus emociones, pues consecuentemente las próximas dos o tres horas no van a ser igual de productivas, ¿no? Uh-huh. Y por último, una energía que silenciosamente se nos ha ido deteriorando y que es algo preocupante, que es la energía cognitiva, que es al final la capacidad que tiene una persona de tener la atención en una misma actividad cuando trabaja solo, ¿no? Que esto es algo que yo también por deformación observo mucho a las personas, y por culpa de esta multitarea y multiactividad en la que nos hemos metido, lo que es una persona trabajando de manera autónoma en una misma cosa durante 30, 40 minutos, esto ha desaparecido. Siempre hay interrupciones cada 2, 3, 4 minutos. Un mail, un WhatsApp, un compañero, una oficina abierta con ruidos, y me toca en ocasiones, pues, con algún cliente y directivo, a través de la lectura y a través de otro tipo de ejercicios, que vuelva a recuperar su capacidad de atención, porque solo la mantiene cuando tiene personas delante, en reuniones o en situaciones de este tipo.
Hay un dicho que ahora me ha venido a la mente, es, yo para ser feliz no quiero horarios, no quiero ataduras, no quiero nada, todo tal cual venga, se presente, lo hago. Yo soy una persona muy estructurada. De hecho, soy informático, con lo cual a veces es aquello, ¿no? Que se nota, ¿no? Pero yo necesito orden hasta en los periodos vacacionales. Pero yo lo necesito, lo cual no quiere decir que no disfrute. La buena organización y la gestión y el orden al final no redundan en felicidad, entiendo.
Esto te voy a poner dos ejemplos claros. Mira, estas personas que se atreven, y digo se atreven a decir lo que dicen de que ellos en el caos se manejan bien y que tal, y que el estrés no les afecta, esto no, cualquier médico le demostraría en dos segundos que esto no es real, ¿no? Hay una sensación que es muy desagradable y que además siempre tiene consecuencias, porque además nos genera cortisol, que es veneno puro para la mente, que es la siguiente: es haber trabajado 40 o 50 horas durante una semana y llegar los viernes a casa molido y encima con la sensación, en el consciente o en el inconsciente, porque a veces en el inconsciente siempre está, en el consciente a lo mejor no, de que no le has dedicado el tiempo a lo realmente importante. Y esto es una muerte silenciosa. Y además una muerte silenciosa que luego, cuando las cosas te empiezan a explotar, porque te explotan, ya empieza a generarte cortisol. Y esto es lo que acaba derivando en problemas como le ocurre a las personas, ¿no? Y luego, por otra parte, toda persona que mejora su nivel de organización en lo personal y en lo profesional, yo no conozco a nadie, y he visto cientos de casos, que no haya luego una satisfacción personal de mayor control de su vida, porque al final nos gusta tener las cosas controladas, ¿no? Y por supuesto, yo no te digo cuando luego con el tiempo los resultados empiezan a llegar, porque eso tiene consecuencias, claro, en tus resultados. Aquí luego hay un subidón evidente, ¿no? Y además una sensación de dominio de uno mismo.
Cuando hablamos de tiempo, de productividad, de organización, seguro que más de una persona que nos está escuchando le viene a la mente el tema de la conciliación de la vida laboral y personal, que realmente es un tema recurrente en prensa, en conversaciones con directivos, con empresas, con compañeros de trabajo, que realmente se oye que se van haciendo pasos, y realmente se van haciendo algún paso, pero la gente no tiene esa conciencia de que realmente esté pudiendo conciliar bien o como quisieran la vida laboral y profesional. ¿Esto es posible o va a ser posible?
Sí. A ver, dos tendencias que están ocurriendo, ¿no? A nivel organizativo, y aquí en Cataluña además lo veo claramente, que yo es donde prácticamente paso el 90% de mi tiempo, las direcciones de recursos humanos, de personas, la alta dirección, está muy preocupada con este tema y quiere facilitarlo. También se han dado cuenta de que esto no es solo un tema de decir, oye, os dejo entrar desde las 8 hasta las 10 cuando queráis, y así podéis dejar a los niños en el parvulario y luego os montáis vosotros el horario. Es un poco más complejo que esto, y lo que están haciendo es, desde sus posiciones, ayudando a las personas a que dominen metodologías de este tipo para que sepan organizarse. Esta es una parte. Y luego hay una responsabilidad individual. O sea, al final esto no es gratuito. Tú quieres conciliar, tú quieres de verdad. Hay un tipo de cliente que a mí me apasiona, que es la madre directiva con hijos pequeños, que aquí en Cataluña además se da mucho, que no abandona su carrera profesional. Que además esto está muy bien, porque en otras zonas suelen, pues de alguna manera, cortarlo mucho más radical y luego lo recuperan con los años, pero para mí esto es una pena, ¿no? Esta madre directiva con hijos pequeños, que además lleva, yo digo, dos liderazgos, ¿eh? Aquí también un mensaje para ellos, para que también ayuden más, ¿eh? Y ahí me podría meter yo en el saco. Esta madre directiva con dos liderazgos también se da cuenta de que aquí, por una parte, es muy bueno que su empresa le dé herramientas, le ayude, le facilite. Pero también es muy importante que ella suma una parte de responsabilidad inicial, ¿no? Porque al final cualquier metodología de cambio y mejora de la productividad requiere quitarte una serie de hábitos malos que tienes y coger una serie de hábitos nuevos. Y esto requiere disciplina y fuerza de voluntad, ¿no? Lo que ocurre es que luego hay premio, yo siempre lo digo, me dicen, oye, esto me está costando más de lo que me decías en la fase inicial, ¿eh? Y digo, no te preocupes que hay premio, ¿no? Y así es.
Todo lo bueno cuesta, dices.
Eso es. Al final
eso es verdad, ¿eh? Hablabas antes de la entrevista de la... Me explicabas el tema de la fuerza y de la potencia de la frecuencia. O sea, yo esto, ¿sabes dónde lo he leído y me lo han dicho entrenadores personales con el tema del ejercicio físico? Es decir, te dicen, oye, prefiero que cada día dediques 10 minutos, aquello de los 10 minutos o 15 minutos, a hacer una serie de ejercicios que yo ya te pauto, que no que vayas 2 días a correr una hora.
Esto es tal cual. A ver, yo hay una frase que digo mucho y me gusta, que es frente a la frecuencia y la consistencia en el tiempo, nada puede. Y otra cosa que yo he comprobado es que ahora cualquier tema que elijamos tú y yo, imagínate, nos dice, oye, vamos a un lenguaje informático que mi hijo está estudiando ahora, que como has dicho que eres informático, el Python. Una persona se coge el Python, que es un lenguaje informático de programación con cierta complejidad, y le dedica todos los días 20 minutos con atención plena, y al cabo de 2 meses los avances son impresionantes. Y este modelo, 20 minutos lo tenemos siempre, lo que pasa es que no tenemos sistematizado el hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, yo cada vez que una persona me dice, tengo 2 temas muy gordos que no soy capaz de abordarlos, no, es que no eres capaz de abordarlos porque no eres capaz ni de arrancarlos en tiempo ni de dedicarles un mínimo tiempo cada día.
Hay una manera de afrontar problemas gordos, por así decirlo, en informática, en algoritmia, que es divide y vencerás.
Pues exactamente es esto, es fragmenta, este tema tan grande, fragméntalo. Primero, pero como siempre lo que yo digo, fragméntalo por escrito, porque cuando uno pasa ese problema tan grande de la mente al papel y al boli, que es algo que yo siempre recomiendo, uno se da cuenta de que ya no es tan grande el problema y no es tan complejo. En la mente todo es complejo, en papel y el boli ya no. Y luego lo que tú has dicho, ¿no? Divide y vencerás, fragméntalo y cada día dedícale con frecuencia y consistencia 20 minutos.
Oye, no quiero acabar sin... Ahora había salido el tema, el deporte, el hacer deporte como un ejemplo, pero entiendo que el mantenerse activo, hacer deporte, el tema de la alimentación, que viene íntimamente ligado a la salud y el bienestar, el descanso, el dormir, todo eso también es una cosa que debemos tener en control.
Es que sin esto no hay nada que hacer. Al final, esto, yo tengo otro tipo de cliente que cuando analizamos por qué está cansado, claro, ¿cómo no vas a estar cansado si te acuestas a la 1:30 viendo 2 series de Netflix todos los días porque dice que te relaja, pero duermes 5 horas, y luego cuando vas a comer te tomas la paella de los jueves, que aquí en Cataluña se toma mucho, te tomas el segundo, tomas unas natillas y luego tomas un café? Es muy difícil, ¿no? Y luego hay pequeñas cosas que ayudan mucho. Yo siempre le digo a un cliente, después de comer, date una vuelta a la manzana, estés en el centro de Barcelona, estés en un polígono donde estés. Luego hay pequeñas recargas diarias que facilitar mucho, y recargas que a veces son físicas y a veces son emocionales. Óyete 2 canciones a mitad mañana porque a ti eso te activa. Llama a una persona cercana que sabes que también te activa, ¿no? Tiene que tener uno sus recargas durante el día para precisamente lo que tú decías, mantener esa energía estable en el tiempo.
Claro, ¿no? Cada cual buscar la suya.
Eso es, porque esto además es un tema muy de cada uno, ¿eh? Muy de cada uno.
Molt bé, doncs, el mètode fase que l'hem explicat, però vaja, que jo et recomano que busquis el llibre Lidera-te, ell és l'Agustín Peral, que ens l'ha explicat avui, però ens ho ha deixat així, a l'aire, perquè agafis el llibre. I és una, més que una despesa, ho considero una inversió, eh? Comprar el llibre Lidera-te és una inversió que, com dèiem, i és veritat, aquestes coses de veritat que no es pot defugir de la realitat quan te les expliquen i quan te les diuen. Potser et costa, però en el fons saps que és veritat. El que passa és que després costa sistematitzar-ho, costa buscar el moment i costa de vegades trencar amb rutines que tenim, que sabem que no ens funcionen. El més gros és això, Agustín, que a veces sabemos que lo que hacemos no nos funciona. Pero oye, por no cambiarlo...
Bueno, también aquí como todo, ¿no? Nadie nos ha explicado cómo se quita un mal hábito y se pone uno nuevo, ¿no? Claro. Y se crea uno nuevo. Y esto es algo que en el libro tratamos y que hay mucho escrito sobre el tema.
Oye, por acabar, en las escuelas... Esto ya se podría empezar... Hombre, no te digo crear una asignatura, pero sí que esto ya a los niños se les puede empezar a hablar y a aplicar.
La semana pasada me tuve una entrevista aquí en Cataluña de un diario donde el centro fue esto, ¿no? Me dijo, oye, ¿esto es aplicable? Sí. ¿Con tus hijos lo haces? Sí. Y explicaba cómo lo aplico con mis hijos, ¿no? Igual que la inteligencia emocional, por fortuna, y además en Cataluña entró antes que en ningún sitio y en el País Vasco, es una asignatura que ya se da en los colegios y además yo creo que se está haciendo muy bien. La productividad personal tendría que meterse en los colegios. Luego hay instituciones muy avanzadas como SADE que ya empiezan a apostar por este tipo de cosas y estoy convencido de que de aquí a unos años será una asignatura de la ESO. Es que es lo lógico, uh-huh. Si es que esta es la base de todo, uh-huh. y no lo hemos hecho, ¿no?
Agustín Peral, busca los libres a Lidérate. Agustín, gracias por estar con nosotros.
A ti, un placer, ¿eh?
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibérica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Seguim en procés. Posem, el que farem cada dilluns és posar somriures a les cares de la gent, això ho tinc clar. El que no sé si ja us hauré de presentar algú a fer amb el Joel Carnicer o les notícies de reir con Joel Carnicer, no sé. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Las noticias de reír.
Las noticias de reírse.
De reírse, eso.
De reírse. Señoras y señores, están entrando en las noticias de reírse.
Té la seva gràcia.
M'encantaria que ens tornés a trucar aquest senyor. ¿Tú crees que si ens escolta ens torna a trucar?
No sé si...
Señor, estamos en las noticias del reírse.
Escolta, torni a trucar i que li gravarem la... Bueno, a veure si li ha agradat
la... Li podríem fer la falca i tot i que ell digués...
Això.
Quan entrés el programa feu com una... Com
bienvenidos
una, a les notícies...
A les notícies de reírse del... con este, con el, con el Joel.
Con el que habla i... Con el que chilla. Con el que...
Vale. Vinga, algú ho ha fet.
Mira, estem...
Tema de lleis, no tens preparat, no, però avui...
No, però tinc una cosa molt útil perquè ara estem en època d'exàmens... i aquestes coses, no?
L'únic que et puc dir és que s'està acabant la cuesta d'enero perquè és la darrera setmana del mes de gener.
Però
les cuestes aquestes d'enero duren fins al febrer, ja.
No, bueno, a mi me dura del gener al gener, eh?
Ah.
Això de la cuesta d'enero ja és la cuesta de l'any.
Sí.
Però bueno, igualment, la gent que està estudiant, suposo que serà alçada i l'estan a recuperació.
Els que estan a la zona d'universitat, sí, dels quadrimestrals és ara.
Llavors, aprofito a dir una notícia que segur que els agrada, i és que diu que un professor permite copiar en un examen a los alumnos que llevan la camiseta de su equipo.
Ah.
I llavors, si veus la fotografia, que ja aquí soc, te l'ensenyaré, surten tots amb la samarreta de l'equip del professor.
Oh.
Vale? I es veu que... Això es veu que...
I van aprovar tots?
Dedueixo que sí. Es veu que això ha passat a una universitat i ha passat a Bahia. En Bahía, no sabía ni que existía eso. Bahía.
¿Qué nivel?
Cuando un profesor de derecho aseguró a los alumnos que les dejaría consultar la Constitución en el examen si vestían la elástica del Esporte Clube Bahía.
¿Vale?
Como era de esperar, la respuesta de los estudiantes fue masiva y unánime, y todos con la camiseta del Bahía.
Espera, deixa'm anar més enllà. Ves que no tingués accions de l'empresa que fabricava les samarretes.
Es
van haver de comprar, no?
Això no és a Taiwan i aquestes coses.
Bueno, on sigui.
Bahia. Bueno, pues si us serveix d'alguna cosa, endavant.
Mm-hmm.
Tot sigui per copiar, ¿vale? No, m'he donat compte i es veu que per mi els exàmens són un error.
Sí.
Per mi són un error. No, sí, sí. no haurien d'haver exàmens, però bueno. Més coses. Si teniu canalla i aquestes coses, aquesta notícia us agradarà.
Venga.
I és que diu que ha acusado un niño de romper más de 1.000 euros en maquillaje.
Carai. Home, ¿vale? Depèn de la marca, són cars.
Resulta que això era una botiga del Sephora, a Georgia, als Estats Units, i és que el nen va començar a jugar i es pensava que eren les cajas de sombra, són pintures que s'entreguen, se pensava.
Clar.
O sigui, imagina la imaginació del crio, no? I el nen va començar a jugar amb les pintures, amb els maquillatges, pensant que eren aquarel·les.
Bueno, però és que els nens estan per això, per tenir imaginació.
Sí.
A
diu
veure,
que va,
si,
diu
si...
que va provocar danys per 1.300 dòlars, que són uns 1.100 euros.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, és bo perquè la mare suposo que ho va haver de pagar, o el pare,
no,
sense posar-s'ho.
La idea és, déjalos, que són niños.
Sí, eh?
La frase de, són niños.
Són niños.
Bueno, són niños, però...
Són niños, però també... Sí. També trastegen.
Sí. Bueno, més coses. M'han passat, ara me desmarco de lleis i de notícies i tot.
Ah.
M'han passat una conversa de WhatsApp que està circulant per internet, molt divertida, que diu...
No és teva.
No, això és un noi basco que li escriu a una noia.
Basco.
I no és de broma, o sigui, la d'això no és veritat, eh? Diu, Irache, no sé, bueno, com que no dic noms no passa res. Irache, llevamos años siendo amigos, pero no aguanto más y quiero dar el paso. Aquí te van mis sentimientos. Dos puntos.
Irache, que és un nom?
Sí.
Ah. I qui li diu, ell, amb ella?
Ella amb ella, i li diu... Me pones el...
Perdó. Sí, Irache, que és nom de noi o de
dona? De dona.
I ell com es diu?
No ho sé. Iker.
Ah, o sea, Iker li diu a la Irache.
A la Irache.
Què li diu?
Irache, llevamos años siendo amigos, pero no aguanto más y quiero dar el paso. Aquí van mis sentimientos.
Venga.
Dos puntos. Me pones el pito como un calcetín lleno de arena mojada. Como la chimenea de un transatlántico. Como un tanque apuntando a un tejado. Mira, Irache, es verte y se me pone la... Que se me mueve la aorta de sitio. Hablar contigo me pone el frenillo para tirar flechas. Espera, ahora ve la respuesta.
Ah, que le iba a contestar.
Hola, Irache, hola, Iker, soy la madre de Irache, que se ha dejado el móvil en casa. No te preocupes que yo le digo todo cuando llegue a casa.
Y por cierto, no hace falta que vuelvas a pasar.
Me agrade molt, como un tanque apuntando a un tejado.
A ver, la primera no la entes.
Me pones el pito como un calcetín lleno de arena mojada.
¿De arena mojada?
Me pones el pito como un calcetín lleno de arena mojada.
No la entenc.
Lo incòmodo que és, no?, de dur això. Imagina't quan te fiques...
Però no sé si és bo o dolent que li digui
bueno,
això. Això vull dir.
Un flat, jo què sé, m'ho imagino així.
És que clar, mira, el del tanc encara, però el de la sorra no l'he acabat jo d'entendre.
Hablar contigo me pone el frenillo para tirar flechas. Aquest també està molt bé. Vale, pues bueno.
Quines coses que es fan quan s'està enamorat?
El internet i l'amor.
Tu també n'has fet alguna, no?
Sí.
No, te les faré explicar, però...
Sí. Eh? Bueno, algun dia ja m'ho prepararé, algun dia vindrem la meva secció de la meva vida personal. A vegades ja... A vegades ja em passa...
La vida de reir-se de Joel.
La vida de reir-se, a vegades ja m'ho diu, la meva senyora em diu, no... Tampoc ha que contestar.
Ja.
Medio, dic, bueno...
Va, notícies, que no m'expliques
res. Vamos
a
hablar, venga.
Estàs 10 minuts aquí xerrant per tres notícies.
Pues mira, he agafat unes notícies de bodes, i és que diu que, te llegis el titular... Se le escapa una ráfaga de tiros mientras baila en una boda el Gangnam Style y mata a tres personas.
Però a veure...
Tu te'n recordes que fa uns mesos vam parlar de...
A veure...
Espera, tu te'n recordes...
Que m'ocorreixen diverses preguntes.
Espera un moment. Tu te'n recordes que fa uns mesos vam parlar de la boda amb una motoserra...
Sí, sí, no, aquesta te la vaig explicar
jo. Pots tornar a explicar la història? I així,
pues les tonteries aquelles que es feien, de tallar la corbata a l'home i la lliga a dona, ficar-ho en una safata i la gent ficar diners.
Vale.
Bueno, pues un va voler fer la gràcia i li va voler tallar amb una motoserra, però clar, se li va enganxar, li va tallar el coll i el va matar allí mateix.
I després
se va suïcidar, no van anar ni a judici.
Bueno, pues aquest, torno a llegir-t'ho de l'art, se li escapa una ràfaga de tiros mentre baila en una boda al Gangnam Style i mata tres persones.
És que... A veure.
Diu que fue un terrible accidente.
Sí, vamos, terrible.
Ocurrió hace escasos días en Yemen durante la celebración de un banquete de bodas. Los jóvenes bailaban alegres al ritmo del Gangnam Style, la exitosa canción de la estrella surcoreana PSY, cuando uno de ellos esgrimía una AK-47, una boda, en el aire y se le escapó una ráfaga de tiros.
Nada, lo que se lleva.
En el suceso fallecieron tres personas, según el New York Daily News. El pánico se desató entre los asistentes que se acercaron solícitos a atender a las víctimas, aunque nada se pudo hacer ya que murieron en el acto. Bueno, hi ha el vídeo per internet, si el voleu veure.
Ah, hi ha el vídeo? A més, és que avui en dia, de veritat,
si el voleu veure. Però m'imagino el Gangnam Style allí amb una ràfaga.
Vinga, i què fas tu quan sona aquesta cançó? L'agafes la AK-47...
I dius...
Però almenys apunta cap dalt.
Sí, sí.
Dic jo.
Exacte, exacte.
Però la gent està molt malament, eh?
Sí, 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 sí.
No, quan dic que està molt malament, vull dir... La gent està molt malament, però molt malament.
La vida. Bueno, pues encara te'n diré una altra, i és que diu que dispara a l'aire para celebrar la boda i mata el novio. ¿Vale?
¿El novio disparant a l'aire?
El amigo del novio, obro comillas, el amigo del novio se disponía a disparar al aire, como es tradición en estos países.
Claro, home, a veure.
Cuando una bala se le escapó e hirió mortalmente al novio en la espalda. El incidente tuvo lugar en la región desértica de Sulaibiya, donde las tribus tienen la tradición de disparar al aire durante las bodas tras concluir el enlace, según el portal Time.
O sigui, aquí diem, perdó, aquí el capellà diu, puedes besar a la novia.
Sí,
allí se peguen tiros.
Allí puedes disparar al aire.
Podéis disparar al aire.
Exacto.
Por favor, al aire.
Por favor, al aire. Bueno, diu que el responsable de la muerte, del recién casado, se entregó a la policía y aseguró que no tenía intención de matar a su amigo.
Claro, ha sido sin querer.
Se ha pasado a Cuba.
Digues allo de no lo volveré a hacer.
Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir.
Bueno,
vale.
Escolta, va, que no, ja estàs, fora de temps. Jo el carnisser.
No,
guarda-te-la, la setmana que ve.
Vinga,
Setmana que ve que estarem
avui
al febrer.
Avui curtet, eh?
No, curtet no, al mateix temps de sempre.
Puc dir un acudit?
Perquè no calles. Va.
Diu, buenos días, diu, ¿tienen libros para el cansancio? Diu, sí, señor, dice, pero están agotados.
Jo el carnisser, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Doncs sap que anem ja directes cap a la una, com sempre buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
I comencem setmana, que la comencem al gener i l'acabarem al febre, Joan.
Val.
No sé si canviaran les dites o no, al febre.
Bé, com que hem fet dites remeieres, doncs totes, si fa o no fa,
sí, sí, totes vindran per allà, perquè el febre encara és un mes de fred. Per
de totes maneres, vull dir, el que no canvia és les Viles Noves.
Ah, encara seguim amb Viles Noves?
Sí, sí, sí. Avui i demà encara aniríem a Vilanova. A partir de demà passat,
ja,
doncs ja, quan ja canviem de mes, canviem de Vilanova.
Vale, vale.
Anem a Vilanova de Meià, a la Noguera. Aquesta segur que sona perquè és preciosa. La població de Vilanova de Meià és situada a la dreta del riu Boix, a 633 metres d'altitud. És la població més important de la conca de Meià. Vilaclosa, arrecerada al turó del castell de la Mota i als peus de l'església de Sant Salvador, amb carrers estrets i paral·lels de llevant a ponent. El carrer del Forn, el carrer de l'església, el carrer de la Font, plaça Major, carrer de Ponent, fruit de les successives ampliacions del seu clos emmurallat, i altres de perpendiculars i costeruts amb les escales de la Sotinya i les de l'església. L'església de Sant Salvador guarda una vella talla romànica de la Mare de Déu, segurament del segle XII o principis del segle XIII, procedent de l'ermita del Puig de Meià. La vila era tancada per tres portals. Ens va assabentar el nostre informant Ramon Bernaus, al qual agraïm des d'aquests micròfons la seva col·laboració valuosa. Possiblement mai no havia tingut una muralla contínua que abraçava tota la vila, ja que aquesta funció la feien les cases que donaven a l'exterior, que eren de paret molt fortes, amb balcons, finestres i obertures situades a una gran altura i amb les portes d'entrada al carrer interior. Les dues festes majors de Vilanova s'escauen en les diades en què es venera la Santa Creu, segurament fruit de la gran devoció que hi havia a la vila i a la coma per la imatge del Sant Crist. Cal dir que una de les festes més importants de Vilanova ha esdevingut la Fira de Sant Martí, coneguda avui com la Fira de la Perdiu, i que tot arreu se'n parla i que acudeix molta, molta gent. I per acabar, la dita d'avui ens diu: l'esperit del romaní el dolor fa fugir. Bueno.
Gràcies, Joan. Doncs apa, que anem ja directes cap a la una. Mira, dona una darrera hora, que te la dono amb temps, eh? El Solsonès crea una campanya gastronòmica per promocionar turísticament la comarca, però això serà durant el mes de maig, per això t'ho dic amb temps, eh? Però tot el que sigui gastronòmic, tot és bo. Apa, que anem a la una, busquem la darrera hora informativa i després tenim la radiografia.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ayuntamiento de Girona vuelve a poner trabas a la Casa del Rey para la ceremonia de entrega del premio de la Fundación Princesa de Girona. El equipo de gobierno, liderado por la sucesora de Puigdemont, deniega el permiso para celebrar el acto. Aseguran que el auditorio y el Palacio Ferial van a estar en obras. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La Fundación Princesa de Girona tenía intención de celebrar su gala de entrega de premios a finales de junio en el auditorio de Girona, pero el Ayuntamiento va a denegar el permiso. El motivo: unas obras que se harán en este equipamiento y en el recinto ferial. Por este motivo, no hay por ahora un espacio alternativo para que se pueda celebrar esta entrega de premios. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Girona, dirigido por Marta Madrenas, aprobó dos oficios por los que el consistorio vetaba la presencia de representantes del Estado y de la Casa Real en los actos municipales, y el Ayuntamiento tampoco asistiría a los que organicen tanto estos como terceros.
Marta Madrenas, que como decimos es la alcaldesa de Girona, sucedió en el cargo a Carles Puigdemont, que sigue fugado en Bruselas y sin desvelar cuáles van a ser sus próximos movimientos. Para facilitar la investidura de un candidato separatista, otra de las fugadas con el expresidente Meritxell Serret renuncia al acta de diputado. Sigue los pasos así de los exconsejeros Lluís Puig y Clara Ponsatí. Y nos situamos ahora en Málaga. Un hombre ha localizado 50 décimos de la Lotería del Niño premiados y los ha entregado a la policía. Más datos, COPE Málaga, Carmen Cerván.
El hombre encontró los décimos dentro de un bolso que había comprado en un kiosco. Había 100 décimos, la mitad de ellos tenían el dinero vuelto, con lo que se habría ganado 1.000 euros. Acto seguido fue a la comisaría más cercana y los entregó. Los investigadores de la Policía Nacional ya han encontrado al propietario. Un lotero de la capital compró un bolso que luego devolvió, pero se dejó dentro los décimos.
Y último lunes del mes de enero, están pasando más noticias, más cosas que te cuenta ya Antonio Herraiz.
La noticia sigue hasta ahora en la planta de Opel en Figueruelas. Se agota el plazo dado por la compañía para llegar a un acuerdo que permita la firma del nuevo convenio colectivo. La empresa reduce la congelación salarial un año, pero mantiene el recorte de los pluses. Si no hay acuerdo, paralizarían inversiones y la fabricación del nuevo Opel Corsa, lo que pone en peligro 2.000 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos. Ciudadanos denuncia nuevos ataques a militantes de su partido en Cataluña. La formación naranja asegura que el coche de una de sus dirigentes en Gerona ha sido pintado con lazos amarillos. Después le han rajado las ruedas. Y en mediodía COPE vamos a estar en el Líbano. Se cumplen casi 7 años de la guerra en Siria y Ángel Expósito emite la tarde de COPE en directo hoy, muy cerca de la frontera entre los dos países.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Saludamos a José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a contar una historia tremenda, porque vais a hablar de un grupo de religiosos asesinados en Argel. Esto ocurrió hace 24 años, pero hoy vuelve a ser noticia. ¿Por qué?
Porque la Iglesia ha anunciado que va a proclamar beatos a esos 20 religiosos asesinados en el país magrebí entre los años 1994 y 1996, durante la terrible guerra que enfrentó a los islamistas del GIA con el ejército argelino. Entre ellos, entre estos mártires, están el obispo de Orán, Pierre Claveri, los siete monjes trapeses de Tiberín, tan conocidos entre nosotros, y dos agustinas misioneras españolas, Caridad Álvarez y Esther Paniagua. La próxima beatificación de estos nuevos mártires es un mensaje de amor, de perdón y comunión contra el odio y toda forma de violencia. La pequeña iglesia de Argelia, que muchos consideran como extranjera, muestra de esta manera su fidelidad a la misión y al pueblo en medio del cual ha querido permanecer pese a todo. En un rato, en El Espejo, nos vamos a adentrar en los perfiles de estos nuevos beatos.
Pues en 30 minutos aproximadamente, y por supuesto estaremos atentos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, aparte de seguir dando saltos y botes por el campeonato de los hispanos, el Fútbol Club Barcelona presenta hoy la renovación de Gerard Piqué, Luis Munilla.
Se anunció días atrás, Pilar, que Piqué renueva hasta 2022 y hoy a la 1:15 en el Camp Nou es el acto de la firma y luego rueda de prensa con muchos asuntos encima de la mesa por los que preguntarle al central del Barça, Elena Condis.
Piqué ya está en el Camp Nou para firmar su renovación hasta 2022 con una cláusula de 500 millones de euros. Después, a las 2:45, dará rueda de prensa. Hay muchos temas que preguntarle sobre el derbi, la denuncia del español antiviolencia por llamarles español de Cornellá, por las quejas arbitrales de ayer de los jugadores del Alavés, por la posibilidad de ser el cuarto capitán por si la Liga está sentenciada y también por el futuro de su buen amigo Neymar.
En el Real Madrid está pendiente de pruebas médicas Barán, que terminó tocado el partido en Valencia. El Deportivo de La Coruña ha hecho oficial el fichaje de Crondelli del Sevilla. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el partido Celta-Betis. Roger Federer, después de ganar en Australia, se queda a solamente 155 puntos de Rafa Nadal en la clasificación mundial. Y a las 8 de la tarde llega Barajas, la selección de balonmano, con ese flamante título de campeona de Europa.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Las familias de verdad, cuando se van de vacaciones, se acuerdan de meter las medicinas en una bolsa y se olvidan la bolsa. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Y vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida. Saps que t'acompanyem des de les 12:20 fins a les 2, ara a la 1:07. Dilluns, comencem setmana i a punt d'acabar el mes ja, 29 de gener del 2018, hores d'ara. Ja han pujat a 9 graus a la ciutat de Lleida, però Déu-n'hi-do, quina nit i quin matí més fresquet, eh? Tot això que ajuda a proliferar els refredats. Comencem la tertúlia esportiva, comencem la radiografia.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs comencem la radiografia, com sempre, ben acompanyats amb el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I amb el Xavi Pérez, puntual, com sempre, també. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Deixeu-me que faci un parèntesi ràpid avui, perquè una col·laboradora del nostre espai esportiu, a la que trobem en falta, la Eva Cortijo, ha estat la guanyadora als novers premis, en aquest cas als mitjans de comunicació de la taula Dona i Esport de Balàfia. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal? Jo també us trobo una miqueta a faltar, eh?
Escolta, primer de tot, enhorabona.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Sempre agrada que et reconeguin la feina i en el meu cas, sent de Valàcia, doncs encara més orgullosa.
De totes maneres, jo, entre setmana també, quan hi ha partit, per els caps de setmana, l'Eva Cortijo, tu mira les xarxes socials i escolta, informe de tot, eh?
Està sí, tot bueno, ja ho faig en aquest sentit. Ja que jo hi vaig i m'agrada, doncs, bueno, hi ha gent que m'ho diu. Mira, sabem què han fet perquè mirem a veure què han fet. Molt bé, moltes gràcies.
Sí, escolta, sí. Vas començar un blog, el tens en marxa?
A veure, sí, el tinc en marxa. El que passa és que un dels meus propòsits d'any nou, enguany, ha sigut fer-li més cas, perquè l'he tingut una mica desangelat, per així dir-ho, i ara m'he proposat aquest any fer-ne un parell de textos mínim al mes, perquè la veritat és que si ho vols fer bé, costa, i llavors he de trobar el moment. Mm-hmm. Però sí que encara està en marxa.
A més, és un blog que ara no recordo exactament l'adreça, però està en homenatge al Marc Márquez, eh? 93...
Sí, és una barreja de tot, amb 93 pilotes i alguna cosa més.
Això. Estan amb nosaltres el Xavi Pérez i l'Albert Square.
Hola, bon dia, Eva, què tal?
Molt bé,
enhorabona, eh?
Enhorabona, gràcies. Gràcies.
Bueno, el blog se t'acabaran les fulles aviat o no?
Com, perdona'm?
Si el blog se t'acabaran les fulles aviat o no?
No, aquest és digital, no s'acaben les fulles amb aquest. Són digitals.
Bueno, m'alegro.
Gràcies.
Molt bé, doncs Eva Cortijo, escolta, bona tasca comunicant doncs, de tot el tema esportiu, que normalment se sola centrar els caps de setmana, però a veure, que hi ha setmanes que n'hi ha entre setmana, de cap de setmana, i déu-n'hi-do. Escolta, el cap de setmana, déu-n'hi-do, que ens ha deixat un empat de Lleida, una derrota del bàsquet i una victòria de l'hoquei.
Sí, i de rodar també de l'associació que em porten deu de seguides. Uh-huh. Ha sigut un cap de setmana d'aquells que diríem dolents. N'hi ha que són bons perquè almenys un parell o tres d'ells guanyen i n'hi ha com aquest que menys el llista. La veritat és que ha sigut bastant desastrós.
Jo l'he qualificat avui com millorable. Millorable, però sí, déu-n'hi-do.
Sí, millorable, bastant millorable, la veritat, sí.
Molt bé. Eva, escolta, una abraçada. Ja saps que quan la teva agenda t'ho permeti, aquí t'esperem els dilluns.
Molt bé, moltes gràcies. Ho sé, tinc en compte.
Gràcies, Eva Cortijo, com dèiem, guanyadora d'aquests noves premis, Elena.
Sí, el que passa és que era la primera edició que es reconeixia als mitjans de comunicació. Uh-huh.
Molt bé.
S'han anat, això dels premis, fins ara era només taula rodona i una uh-huh. xerrada, i l'any passat ja es van incorporar els premis, doncs a la millor atleta d'elit, a la millor atleta, a la millor promesa, al club, a la gent, a les dones al voltant dels clubs, això vol dir, doncs per exemple, la Vanessa Ortega, com un team manager del Balafia Volley, una mica com a directiva, també hi havia la Montse Balaguer, del Lleida Esportiu, que de fet va ser qui va guanyar amb aquesta categoria de al voltant del club, i aquest any van incorporar un reconeixement als mitjans de comunicació.
Mm-hmm. Gràcies, Eva.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Molt bé, doncs, dit això, home, ja que és una col·laboradora de l'espai, li havíem de reconèixer. Albert Square, jo havia dit que és un cap de setmana per millorar, però si te'l mires bé, és molt, molt, molt millorable, eh? Els resultats, a parlo.
Clar, el que passa és que el que ha anat malament ha anat molt malament. O sigui, el que ha anat bé és fantàstic, ha empatat l'ICG... Per mi l'empat del Lleida no és un mal resultat.
Però l'ICG va guanyar.
Exacte, sí, va guanyar 1-4. Perdó, sí. He tingut un lapsus. Estava pensant en el Lleida que deia que per mi l'empat no és un mal resultat, el problema és un altre, després en parlarem si vols. Perquè, clar, els que palmen, clar, l'associació ja són 10 derrotes consecutives i sobretot l'acte al Força Lleida que
molt
passa la pista al Breogà amb val, però clar, és
molt
que
pal.
32. Amb l'agreujant de que te quedes en 49 punts. Si fa 4 dies te vas quedar a 59 davant del Penyas Huesca. Uh-huh. Aleshores, claro, sí, és molt millorable, evidentment, el que passa és que lo dolent ha set molt, 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 molt dolent.
El bàsquet a la mitja part era 32-28, era un resultat a la mitja part totalment lògic.
Sí.
Ara, al tercer quart se'n fan 13 de punts i al darrer només 8.
8. Sí. A veure, que el Breogán et passi per sobre és relativament normal, fa 10-12 anys que estan lluitant per l'ascens, fan autèntics plantillons i no se n'acaben de sortir, jo crec que aquest any serà el bo. Uh-huh. Tenen una plantilla brutal i a part ara hem fitxat el Sulemanovic, ja la cirereta. Uh-huh. El tema és això, més que... O sigui, et diré més, tu pots palmar de 32 un dia que te'n vas al Pazo de Deportes de Lugo i el Breogán te fot 105 punts perquè les enxufen amb el cul, amb perdó. Bueno, normalment 70, 102 a 70. Dius, bueno, és un severo correctivo que dirien, però bueno, tot ha estat allí. Clar, és que el tema és que has fet 49 punts.
Clar.
Clar, o sigui, no és que hagi fet un partidàs al Breugan, sinó que has jugat com sempre, és que has fet un 0 de 11 en triples, és que has perdut la lluita pel rebot, és que ja Jarret ha valorat menys 9, les rotacions no t'han funcionat i has acabat amb 49 punts. I insisteixo, venint del dia del Penyas Huesca, que també palmes i et quedes a 59. Bueno, jo crec que ara l'aturada per la disputa de la Copa Princesa anirà bé per carregar piles, intentar doncs, afilerar o intentar corregir els errors que té l'equip en aquest tram final de temporada, perquè tot i que ara està el 12-13 de la classificació i sembla que sigui un caos, està a un punt del playoff. Vull dir, a veure, aquesta lep que de la 2 al 9 fan el playoff, vull dir, està a un punt, a un partit. Per tant, bueno, jo crec que aquesta aturada fins i tot ens pot anar bé.
Sí. Després parlarem amb Enric Duc, president del Lleida Llista, per valorar el retorn a les victòries, perquè sí que és veritat que anàvem més o menys bé, però portàvem 3 de derrotes consecutives, alguna pot ser previsible, però són 3 derrotes, guanyar sempre va bé. Anem al futbol. Empat a 0. Coses positives, no m'han queixat.
Bueno, positives que no m'han queixat, no m'han perdut, no? Però tal com està el camp, pues bueno, benvingut sigui, no?
Clar, el camp acabava de rebre una bona, o sigui, una important donatiu d'aigua, per entendre.
Sí, 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 però van donar massa. Sí. Aquest donatiu se va donar massa. Però bueno, el tema principal, no s'encaixa cap gol, cosa rara, que lo fàcil és que en un camp d'aquestes maneres i tal com està la nostra defensa s'encaixa algun gol. I ara, pues, a partir d'ara, ens hem de fer forts a casa, com molt bé dia l'Albert al seu article al diari, ens hem de fer forts a casa, si no malament.
Jo ja sé que l'Albert em dirà que no, però quan un només mira la classificació s'espera una mica més. Ja ho sé que és difícil aquests ja, camps, però aquests equips estan a baix de tot per alguna cosa també.
Sí, però mira, però els de baix sí. Som
ara, després analitzarem quins resultats han tingut aquesta jornada.
El Penya Deportiva porta 8 dels 20 punts al mes de gener de 2018.
I, a més, molts contra els de dalt,
Dos victòries. Home, clar, és que quan ets el penúltim sempre jugues amb els de dalt.
Però vull dir...
No, però fa dues setmanes va guanyar el Mallorca.
Per això ho dic.
És que, clar, jo a mi l'empat d'ahir tenint en contra les circumstàncies, a mi em van enviar una foto una hora abans de començar el partit, que vaig veure el camp i dic, és que no es pot jugar. I me deien, pues no ho sé, estan els àrbitres i els entrenadors mirant, i me'n recordo que deia, home, sí, hem fotut el viatge i jugarem segur. Però tenint en contra el camp. El rival, que insisteixo, 8 dels 20 punts els ha fet en aquesta segona volta. El Lleida, que va sense el seu lateral dret titular, que és Aitor, i sense el seu suplent, que és Trilles. Bueno, a mi, evidentment, si és el penúltim, ja has de guanyar, o no. Bueno, jo dono per bo el punt. El problema és a casa. El problema és que a casa han volat la meitat dels punts que hem ficat en joc. O sigui, el Lleida a casa ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 6 i n'ha perdut 2. Això vol dir que han volat 18 punts dels 36 que s'han jugat al camp d'esports.
Clar, que són molts, eh? Aquest és la meitat, vaja.
Aquest és el drama.
És que clar, tu no, o sigui, imagina't que només 10 els haguéssim enganxat, estaríem tercers, eh?
Ah, bueno, és que
ja ho sé que és la contra de la vella, això, però...
El Lliga porta 18 punts a casa i 14 fora, per aquests 32. El problema és aquest. El problema és empatar contra el Peralada. I sí que és cert que hi ha 15 oportunitats, que hi ha tot el que tu vulguis, però és un mal resultat. Anar-te al camp del Penya Deportiva tenint en compte els condicionants i empatar, bueno, doncs no és mal resultat, llavors tornem a lo de sempre. Si diumenge ho fas bo, guanyar l'Atlético Baleares. Però clar, si diumenge l'Atlético Baleares tornes a deixar-te plomes al camp d'esports, ja una altra vegada has d'anar a remar fora de casa. Aleshores, jo crec que l'assignatura pendent d'aquest equip és això, és a casa, 18 punts en 23 partits, em sembla una autèntica barbaritat.
Tema plantilla, perquè no s'ha acabat encara, falten 3 dies, s'ha fitxat un porter... Sí. Ha marxat
Lázaro
i Agudo.
Iván Agudo.
Ja vam parlar de dos fitxatges. Avui havíem demanat poder tenir amb nosaltres el director esportiu, que no ha pogut ser, per a veure si ens avançava alguna cosa. Queden 3 dies. Sí. La plantilla està tancada o no?
No. S'està buscant un jugador de banda dreta. Hi ha converses molt avançades amb un jugador que està pendent de rescindir el contracte amb el seu club actual. És un jugador que pot jugar de 2 i de 7, en la qual cosa, bueno, seria el suplent d'Aitor per puntualment, també pot jugar per banda dreta, i després hi ha el tema de Golovar, que va rebre la baixa de l'Elx, i que si es fica tiro econòmicament, ara m'expliquen que està una mica a la parra perquè té moltes ofertes, doncs és probable que firmem això, un central que seria Golovar, i aquest jugador de banda dreta, que seria un sub-23, en la qual cosa no hi haurà problemes de fitxes. Ara Lleida té una fitxa lliure perquè ha marxat Iván Agudo, amb la qual cosa doncs no hi hauria problema.
Que va ser un dels senyalats, eh?
I després també, des del club es compta en Javi López. Ahir Javi López torna a la convocatòria i torna a sortir a la segona part, que en certa manera seria, entre cometes, un reforç més, perquè a les últimes convocatòries ni havia estat. Llavors, bueno, és dels
tres. És un jugador que se li ha de donar continuïtat, eh?
Clar. És que jo crec que amb Javi López i Agudo ens hem fet mal. Ens hem fet mal perquè són dos tios que necessiten continuïtat i no l'han tingut. Perquè no l'han tingut, perquè o juga un o juga l'altre. Perquè per l'esquerra tens el Jorge Félix, aquest xic és absolutament intocable. Bueno, és el Pichichi, porta 8 gols i per mi és el jugador més talentós de la plantilla, en Manu Molina. Llavors, s'han fet mal. Bueno, a veure ara si sense Ivan Agudo, Javi López també millora les seves prestacions, és un dels tres jugadors millor pagats de la plantilla, porta un gol i una assistència, francament millorable, però bueno, jo crec que pot ser un bon reforç també Javi López, si se li dona continuïtat i si veiem al Javi López de final de la passada temporada o d'inici d'aquesta, que me'n recordo que cada partit fotia una falta al pal, va fotre tres pals seguits que deien, al final entrarà. Però ara, bueno, amb Ortuño, amb Mele, amb Albistegui, amb aquest jugador de banda de dreta que arribarà, amb la recuperació de Javi López i segurament a l'arribada d'un central, bueno, jo crec que s'ha sacsejat una mica el cirerer i s'han recolzat i apuntalat aquelles posicions que per mi doncs eren més fluixes al Lleida Esportiu. I després també hi ha el tema del senyor Campos.
Bueno,
que volem a veure què passa.
A veure què passa, també.
Álvaro Campos, hi havia un acord amb ell, al final se va trencar perquè va pujar la parra i ara sembla que el noi vol tornar a venir. El que passa que, bueno, el Lleida no vol entrar en conflicte amb l'Ontinyent, i de moment allà està Álvaro Campos.
Bueno, ja ho hem dit sempre, el Lleida Esportiu, per bo o per dolent, s'ha fet especialista en fer i refer equips.
Sí.
Perquè pràcticament cada any s'està fent i refent. I sempre he dit el mateix, el club té coses molt criticables, però en línies generals, amb fitxatges...
És que jo crec que és un tema més...
Tenen bon ull.
És un tema més global del futbol. Fixa't tu que en aquest mercat d'hivern, fins i tot el Barça ha anat al mercat d'hivern.
Sí.
Fins i tot el Madrid ha estat mirant coses i no descarto que firmi algo. Fins i tot l'Atlético Madrid amb el tema de la sanció, però també ha anat al mercat, el Sevilla ha anat
és
al
veritat,
mercat.
És veritat, ha estat un mercat d'hivern molt actiu, eh?
És que el futbol evoluciona cap a un mercat de 9-10 mesos. Vull dir, perquè a l'estiu hi ha molts clubs que no poden arribar... Mira, el cas és el Vistegui. Viste que en el moment que sap que el Reus no compta amb ell, té molt clar que si ha de jugar segona vez jugarà al Lleida. I de fet està d'acord amb el Lleida el mes de juliol, que passa que era mirandès i li fiqué molts diners sobre la taula. Bueno, pues evidentment són professionals, i a segona vez se cobra el que se cobra i ho aprofite. Bueno, no li ha sortit bé i ha acabat el Lleida 2 anys i mig de contracte. Doncs hi ha molts clubs com el Lleida, que hi ha jugadors als quals no pots arribar a l'estiu i ara se te poden ficar a tiro. O hi ha clubs, doncs, com el Barça o el Madrid Atlético, que no poden tancar operacions per raons X i ara sí que les poden fer. En la qual cosa, bueno, pues ara els mercats són de 10 mesos, no? Fins i tot potser és més important, que no hauria de ser així, però ho és més important el mercat d'hivern que el d'estiu. Tal com estan evolucionant les coses, i aleshores, bueno, pues el Lleida sí que cerca el mercat d'hivern. Històricament, bueno, han vingut Nieto, ha vingut Carlos Rodríguez, ha vingut Albisu, ha vingut Nierga, ha vingut López. Bueno, històricament s'ha mogut bastant bé.
Xavi Pérez, anem a parlar de la cara de la jornada. És l'hoquei, és el lleidallista que ha tornat a la victòria. A més, pujant fins a la 6a posició la classificació general. Entenc que aquí no parlem de fitxatges, eh?
No,
aquí la cosa funciona, no la toquis.
No, cal tocar.
Home, sempre es pot millorar, però...
Millorar-ho és tot,
sí,
no?
Però tenim un equip a Roma,
però el que diria és, com diu l'Albert, tenim un gran equip, però a veure, hem vingut ara resultats adversos que no han sigut tampoc per tirar coloms. També hem jugat contra los de dalt de tot i és molt complicat, no?
Bueno, vam jugar contra un rival directe a tenor de la classificació, Igualada 1, Lleida llista 4, per tant, estem jugant contra els que estan a la mateixa nivell nostre i guanyant.
Venim de tres derrotes que no... Bueno. Cap del Reus, cap del Barça, el Liceu, tots aquestes
coses. Escolta, que tenim el president de Lleida llista, l'Enric Duc. Enric, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, enhorabona.
Bueno, és un partit més, eh? No tirem
colons,
tampoc.
No,
s'ha d'anar sumant.
No, però també serveix per trencar tendències. Ja ho sé que estem al gener.
Sí, que passa que, a veure, és el que comentava el Xavi Pérez, no? Que veníem del Tourmalet de tres equips molt forts, entremig competició europea, després de jugar-nos la eliminació aquí, que eliminem a l'Igualada, el Coll el dimarts,
sense poder entrenar, allí perdem, i llavors el proper partit a casa amb el Lloret, també sense quasi poder entrenar tres partits en una setmana, empatem a casa l'últims dos segons, no? L'Albert era conscient que aquesta setmana tornarem a entrenar com caldria, i bé, el resultat va arribar, per tant... Hem de confiar de cara als pròxims partits que també tindrem tota la setmana, que no tenim competició europea, poder també treure resultats bons amb tota la setmana de feina i de treball.
Bé, que això és com el futbol, la pujada de gener amb acumulació de partits també és un hàndicap, perquè es poden acabar pagant, eh?
Sí, i més nosaltres, tenim la plantilla curta, tot i que eren conscients de que això podria passar factura, però clar, jugar diumenge, jugar dimarts, tornar a jugar dissabte, tornar a jugar dimarts, i sense quasi poder entrenar, això al final les notes, no? I més en clubs petits com els nostres, hem de comptar que el dia que van al COI els jugadors arriben aquí de viatge a les 5 del matí, alguns arriben a casa a les 7, es dutxen i se'n van a treballar, vull dir, no som un equip professional, sinó que som semiprofessional, i això durant la setmana, per molt que tinguis dos dies per recuperar-te, es va acumular, no? Però bé, il·lusionats i a continuar treballant, que és el que ens toca ara.
Sí, però fixa't, bon dia, president.
Bon dia, Albert.
Però fixa't tu que parlàvem, no? És que ara venim del Tourmalet. Bueno, però és que fa 4 anys l'Igualada també era part del Tourmalet. I ara, fixa't tu...
Sí, les coses canvien i aquest any pues, la plantilla ens ha respost i ens ha sortit molt bé. Estem treballant i, bueno, queda tota una segona volta, queda Copa del Rei ara a final del mes de febrer, queda després a veure l'eliminatòria amb el Tomar portuguès i a veure si poguéssim entrar a la Final Four. Bueno, tenim oberts diferents camps i tenim molta il·lusió, aquesta és la veritat.
Però ara estàs disfrutant, eh?
Home, aquest any, sincerament, no estic patint el que patia esportivament, parlo esportivament.
Sí, sí.
Només venim per altres costats, però bé, esportivament estem disfrutant, la veritat. Sí. L'equip està jugant molt bé, és molt ambiciós aquest equip, no?, aquest any, té molta gana, i això es nota dins de la pista,
Molt bé, doncs són bones notícies, evidentment ens en fem ressò i ens n'alegrem des de la radiografia. Enric Duc, president del Lleida Llista, gràcies per estar amb nosaltres, bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Lo que ja està de moda, perquè ens ho hem deixat i també un molt bon resultat, i a part femení. Va empatar el Vilassana 3-3 a la pista al Cerdanyola.
Cuidadito, eh?
I jugarà la Copa de la Reina en l'any del seu debut a l'Hockey Lliga, amb una plantilla en el qual la meitat no són ni majors d'edat.
S'estan fent... coses molt ben fetes,
està ficant la pell de gallina, perquè és que és absolutament estratosfèric el que estan fent amb un poble de 780 habitants. És brutal, eh? I insisteixo, la meitat de la plantilla no és ni major d'edat.
El president va estar aquí, amb nosaltres al maig, crec, o al juny, i ens parlava de encara a veure com planificar l'any següent, perquè clar, els hi venia tot de nou, guait el que estan fent, eh?
No, és increïble, o sigui, perquè a part és l'any del debut, que teòricament, bueno, a veure com anem... No, bueno, se van arribar a ficar terceres, es va guanyar el Voltregà, que el Voltregà, perquè la gent es faci una idea, és com el Barça o el Liceu en femení, i ara s'han ficat a la Copa de la Reina, i per mi, jo crec, no recordo una fita així a l'Esport Lleidatà, des de que jo tinc ús de raó, que tampoc fa gaire, però bueno, però no recordo una fita com aquesta. És de traca.
Escolta, que ens falten 2 minuts per arribar a 2 quarts. Xavi Pérez, parlem dels grans.
El nostre és el Champions.
El Real Madrid ha tornat.
Ha tornat, sí, sí.
El Real Madrid ha tornat.
Però que havia marxat.
No. Home, s'havia absentat, eh? Sí, sí. Si vols.
Bueno, espera.
De totes maneres, jo aquestes coses, soc, l'experiència m'ha ensenyat que quan van mal dades tampoc són tan dolents, i quan va tan bé tampoc són tan bons a vegades, eh?
No.
Temporada del Madrid...
Miracles d'aquella manera.
Li ha sortit malament la Lliga, li ha sortit malament la Copa i ara va a per la Champions.
La temporada del Madrid,
cuidadito, la Champions.
A 29 de gener del 2018 és un absolut desastre. Ara bé, tenen el factor Emery. I el factor Emery...
De totes maneres, fixa't,
el factor Emery.
Fixa't, l'1 de setembre era la millor temporada del Real Madrid.
No. El millor any. Bueno,
a final de gener del 2018 estem parlant de que pot arribar a ser la pitjor temporada, però és que al juny o a final de maig, si es guanya la Champions, podem estar parlant d'una altra...
Home, històric, tres
d'una altra històrica. Vull dir que el futbol té unes pujades i baixades no aptes per a cardíacs, eh?
Dóna molts tocs. Bueno, per això ens agrada tant, no?
Ara, Messi està endollat, per ser el Barça.
Està...
Jo crec que és l'any, d'una altra pilota d'or.
Mira, hi ha dos jugadors, que són Messi i Sergio Busquets, que abans no existien i el dia que pleguin no tornaran a existir mai més.
Per cert, debut de Coutinho l'altre dia en Copa, ahir el van ficar en un lloc que no això, però hi hem vist cosetes, eh?
Els bons, quan els fiques en un ecosistema favorable, com és el Barça, demostren que són bons. I a més, Iniesta ahir va sirgar com feia 6 mesos que no sirgava.
Sí, sí. No, Iniesta està...
Sembla de brasilí.
Sí.
De brasilí, també.
Està vivint un...
La segona joventut.
Sí, jo crec que això de dosificar-se no li està anant gens malament, eh?
No, però està molt ben fet, això.
Perquè el dosifica més. El dosifica jugant 50 minuts cada partit, no com Luis Enrique, que el dosifica jugant un, tres descanses, un, tres descanses. No. És que està jugant gairebé sempre.
És que fins i tot per les lesions no és bo, això de si no.
Però de totes maneres, ahir si es va demostrar, és que Sergio Busquets...
Fa falta, eh?
Buh. Ja t'ho dic, jo crec que abans d'ell no hi havia... aquesta figura no havia existit, no, i quan plegui ell, vull dir, se farà molt difícil. El dia que plegui Messi i Busquets, se farà molt farragós per un partit de futbol. Del Barça ja ni te cuento.
Xavi Pérez, Albert Escuer, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Vagi bé. Vinga,
adéu.
Pensava que hem escoltat ja les senyals horàries i ja ens diuen que hem passat de 2:15 a 2. Obrim la Nacional 240, a veure si hi ha algú.
Truca a la porta.
És allò del... Espera, mira, el toc-toc.
Qui hi ha?
No me l'he preparat, però jo aquests acudits del toc-toc, eh?
Qui hi ha? Ricard Álvarez, com estàs?
Mònica Carrasco, bon dia.
Bon dia, molt ja bé. Tenia ganes jo de sentir-te.
Vas bé, de refredats?
He estat millor. A veure, no, de refredats vaig bé, en tinc prou. Però sí, bueno, tinc els meus moments, eh? Ja remonto, ja estones que remonto, ara estic bé. Ara m'has agafat en una bona estona.
Però escolta, el cap de setmana ha estat bo. De temperatura.
Sí, però, jo me l'he passat al llit, també t'ho dic.
Sí, no, però vull dir que el cap de setmana ha estat bo, avui ha tornat a fer molt fred al matí, i clar, això al final et mate. Jo sóc de... A mi no m'agrada anar amb capes, i per tant arriba un punt que un dia passo fred i llavors et ve el refredat.
Jo m'he intentat, passar-me al llit tot el que he pogut per estar avui més recuperada, per recuperar una mica de veu, perquè si no això és horrorós, escoltar-me. O sigui, clar, jo ho reconec, o sigui, els oients estan aquí pagant una penitència, pobres. M'agafa la tos a mitja entrevista, bueno...
Que nosaltres no podem jugar-nos la veu.
No hi podem fer més.
Molt bé. Escolta, avui de què parlarem?
Avui parlarem del Dia de la No Violència i la Pau, que se celebra a les escoles demà, dia 30. Nosaltres ens avancem una miqueta perquè volem saber una mica d'on ve, no? Doncs aquesta commemoració i com algunes escoles de les nostres comarques ho celebren, no?
I també preguntarem si encara és necessari... Jo crec que sí, més que mai.
Jo crec que més que mai, per desgràcia.
Per desgràcia, perquè estem a l'any 2018, si no sabem ja que la violència de qualsevol manera és una xacra, malament anem, però vaja, sembla que s'ha d'insistir en aquestes històries.
Jo tinc un dubte que preguntaré als convidats d'avui també, i és que jo crec que també la violència ha anat canviant de forma, d'alguna manera, no? I potser ens enfrontem a violències que són les mateixes, però que ara es manifesten de maneres diferents.
És que anava a dir, quan diem el Dia de la Pau o la no violència, sempre pensem en les guerres.
I no cal anar tan lluny.
Allò és una violència,
exacte,
però n'hi ha moltes més que déu-n'hi-do també.
I a mi em sembla interessant, per exemple, avui que parlarem amb una escola, saber com ells encaren també aquests canvis, no? Perquè, clar, els nois i noies has d'adaptar com els ho expliques i com els impliques, i això em sembla molt interessant avui.
A veure quines estratègies fan. Mira, jo et dic a qui tindré a Lleida, va.
A veure, va.
Mira, jo tindré la Roser Seró Dolcet, que és coordinadora de pastoral de l'Escola Maristes Montserrat de Lleida. Amb ella parlarem de tots els actes que han organitzat per demà. Llavors, és maquíssim, Mònica, perquè resulta que al final l'escola i els mestres ajuden, però saps qui ho munta realment?
A veure, ara em diràs que són els mateixos alumnes.
Sí, senyora.
Ah,
senyora.
Doncs mira.
Els grans, que de vegades diem, és que els grans ja estan desconnectats. No, són els grans, els de batxillerat.
Molt bé, molt bé, doncs ara en parlarem. Nosaltres des d'aquí ens posarem en contacte amb l'Antoni Soler, ell és president de la Fundació per la Pau, de Fundipau, que és una mica també a nivell general, ens parlarà d'aquest moviment, d'aquesta celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, a veure si hi ha altres llocs on, on es fan coses potser molt diferents que aquí a casa nostra.
Molt bé, doncs nosaltres ara fem una pausa i de seguida parlem del Dia de la No Violència a les Escoles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cada día, miles de conductores que llevan toda la vida en la misma compañía se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
¿O has ido al dentista Sanitas?
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs apa, que en tenim ja 5 per sobre de 2:15. Com us dèiem, des de Lleida avui estarà amb nosaltres i aquí agraïm, evidentment, que ens hagi acompanyat, que ens estigui acompanyant, vaja, la Roser Seró Dolcet. Ella és la coordinadora de pastoral de l'Escola Maristes Montserrat de Lleida. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Roser.
Més tranquil·la ja?
Sí, una mica més. És la meva primera experiència, doncs... no saps en què t'enfrontes.
La Roser ens tenia... Bueno, ens tenia por, no, però tenia respecte. Tu sí, tranquil·la, no. Que ja veuràs, que sí. Això no...
Ja veig que l'ambient és molt bo.
Clar, molt sí. Bo, ens ho passem molt bé. A més, jo sóc exalumna, Roser, perfecte, o sigui perfecte, que, doncs. Mira, conec la casa.
Sí, em podràs donar un cop de mà.
Us presento jo també, tenim a l'altra banda del telèfon, en aquest cas, com us anunciava fa uns minuts, a l'Antoni Soler, ell és president de la Fundació per la Pau, de Fundipau. Antoni, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí.
Bon dia, Antoni.
Igualment, bon dia.
En aquest cas, si em permeteu, amb l'Antoni el tenim al telèfon i ens ha de deixar aquí uns minutets, que l'hem atracat avui amb armada, he de dir, Antoni?
Sí, no, això, amb armada, en aquest cas... No
en aquest cas, és veritat. Mira, tens tota la raó.
Mònica, això no procede aquí, eh?
Així no, començo fatal, però és veritat que... els hem trucat aquest matí. A mi m'agradaria l'Antoni, que coneix molt bé des de la Fundació per la Pau el que significa, no?, aquest Dia Escolar de la No Violència i la Pau, m'agradaria que ens expliqués una mica què suposa per vosaltres, per la Fundació, que tantes escoles se sumin aquest dia 30 de gener a aquesta commemoració.
Home, realment hem de dir que és un èxit creixent, no? Això doncs, va començar fa l'any 64 d'una manera incipient, o com a iniciativa d'un Llorenç Vidal de les Illes, a promoure aquest dia, que se celebra l'aniversari de la mort de Gandhi, al fer alguna activitat escolar, doncs recordant el que és la no violència, la pau, el treball per la pau, bueno, promovent l'educació per aquests valors, no? Bueno, evidentment han passat molts anys de llavors, però sí que hem de dir que el dia aquest cada cop és més generalitzat el treball que es fa en moltíssimes escoles sobre aquest tema i, evidentment, estem molt contents.
És arreu del món, a més, Antoni, no?, que es celebra aquest dia?
Sí, bueno, va creixent, l'origen ha estat aquí, però, clar, com l'aniversari de la mort de Gandhi, Gandhi és un personatge universal i, per tant, això té ressò a tot arreu.
Comentàvem aquest matí amb la Fundació, que evidentment el missatge sempre cada any és aquest, no? La no violència i la pau. Aquest any vosaltres cada any estic com un tema en el que fixeu més l'atenció. Aquest any és de Fundipau, destaqueu el tema de és dialogar per resoldre, no? Sembla increïble, però encara a dia d'avui hem de recordar la importància del diàleg per resoldre conflictes.
Exactament, no? És a dir, mira, l'any passat, per exemple, vam tractar el tema dels refugiats, que malauradament continua estant ben present, però en aquest any ens ha semblat que menys la proposta que nosaltres humilment podem oferir com a material a les escoles és relacionat amb un tema que estem vivint ben de prop, eh? Nosaltres hem viscut aquí a casa nostra situació, i estem vivint una situació d'un cert conflicte, i que naturalment doncs el que no s'ha de produir en cap cas en el conflicte és incomunicació entre les parts, no? Si alguna camí de solució s'ha de trobar, sempre és a través del diàleg, de saber escoltar, de saber entendre els sentiments i les raons de l'altre i aproximar-se des d'aquest punt de vista, no? Al marge de que cadascú mantingui les seves posicions, no? És a dir, que això, evidentment, que totes són lícites, però em sembla que hem de saber entendre i escoltar les posicions de l'altre i poder conviure en la discrepància amb el diàleg.
Antoni, ara t'estava escoltant i el tema de les escoles, veig que avui parlem del dia de la no violència, però aquests grans temes, quan abans millor, és a dir, si ho podem fer les escoles i edats joves, evidentment tot el missatge sempre adaptat a l'edat, molt millor.
Sí, sí, naturalment, és a dir, tota la feina que es faci a les escoles és molt important, i per això doncs ho animem i proposem cada any algun material perquè qui vulgui aprofitar-lo, no? Però em sembla que de totes maneres, ho insinuaves tu, no hem d'oblidar que la responsabilitat d'un món en pau i d'una cultura de pau és pels adults, i que moltes vegades podem tenir la temptació de dir, bueno, que ho arregli la següent generació i els eduquem i així salvem la nostra consciència, i en canvi nosaltres doncs ja no fem res, no? Sembla que el treball d'educació per la pau és una part del treball que hem de fer els adults.
Educar per la pau,
però autoeducar-nos i promoure-ho entre els adults, aquests valors també del diàleg i de la resolució pacífica dels conflictes.
La feina l'hem de fer els adults, però també hem de vetllar perquè la propera generació no caigui amb errors que tenim ara. Roser, vosaltres això a l'escola ho teniu claríssim.
Sí, sí, tenim claríssim que això s'ha de començar ja de ben petits, i de fet al llarg d'infants, els alumnes de P2 ja comencem a fer aquest treball. Bueno, de fet a P1, amb el tema de resolució de conflictes, doncs ens dediquem bàsicament a això, a ensenyar-los a resoldre les coses parlant, a respectar-se, que el seu instint primer en aquestes edats doncs és el de... és una mica més violent, no? Doncs a partir d'aquí hi ha un treball molt important d'això, de demanar les coses en parlant, de compartir, de respectar les opinions dels altres, i es fa ja des de la llar d'infants a P2, i això continua després fins a batxillerat amb unes assignatures que tenen un espai especial que es tracta de fomentar el diàleg.
Clar, a cada edat, a la seva manera.
Sí, adaptat a les diferents edats, depèn del tipus de raonament que puguin fer els alumnes, no? I són activitats que nosaltres en diem filosofia 3-18, que ho apliquen moltes escoles també, i que són activitats que ens ajuden a veure que tots podem opinar coses diferents, que ens han de respectar, que a vegades la manera d'interpretar una mateixa cosa per part d'uns o dels altres pot ser diferent, i no vol dir que una sigui la correcta i l'altra no, simplement que tenen diferents punts de vista, i que escoltar les diferents opinions ens pot enriquir i ens pot aportar molt.
Aquí, Mònica, dialogar per resoldre.
Dialogar per resoldre, el lema. Que és fàcil?
Sí, sí. Sembla fàcil. A mi m'agradaria preguntar-li a l'Antoni, ho dèiem ara en començar, abans de la publicitat, de vegades quan diem no violència es pensa sobretot en conflictes bèl·lics, no? O no? Anem una mica a l'extrem, sí. En guerres, sí, en baralles, però jo crec que hi ha coses que potser són molt més petites i que està com, no sé si institucionalitzada, no? O normalitzada la violència en diferents àmbits. I això també és una cosa que s'ha de treballar en aquest dia 30.
I tant. És a dir, els esclats de violència no són casuals, sinó que són fruit d'una cultura que tenim tots més o menys impregnat, que més o menys conscientment o inconscientment creiem que és legítim l'ús de la violència en determinades circumstàncies, eh? I evidentment com a societat això es practica, i de fet tenim exèrcits i a nivell macro utilitzem la violència per afrontar els conflictes amb els resultats desastrosos que ja veiem, no? Per tant, aquesta convicció interna de que la violència potser és legítima en alguns casos és la que caldria erradicar. Hauríem d'anar mica a mica convencent-nos i vivint que això és insuportable, que és intolerable, que a la consciència i voluntàriament ens preparem per fer-nos mal els uns als altres quan hi ha un conflicte. Mm-hmm. Aquesta no és mai la solució, sinó que és font de nous problemes, de nova visió i de nous odis. I per tant, tot aquest tema del dia a dia, de les petites coses, això es pot practicar exactament igual. El ser capaços d'escoltar l'altre, el ser capaç d'entendre que jo veig una part de la veritat o no la veig tota, que l'altre també té la seva part de la veritat, etcètera, etcètera. Que la solució ha de contemplar el bé per tothom, etcètera. Hi ha moltíssimes qüestions que fan que tant la violència com la no violència, per l'altra banda, no siguin una qüestió només del moment del gran conflicte, sinó del dia a dia, de valors, de manera de viure, d'afrontar les situacions diàries.
Uh-huh. Aquest dia 30 són moltíssimes les escoles arreu de Catalunya que se sumen, evidentment, a aquest moviment. Vosaltres, des de Fundipau, Antoni, feu algunes propostes, no?, d'activitats, però després ja és cada escola qui s'organitza, no? Si, això, no tinc mal entès?
Exactament, sí, cada escola fa ben bé el que li sembla, i nosaltres el que fem és oferir, des d'uns dies abans, algunes tipus d'activitats per a les diferents edats, i llavors les escoles que volen, bueno, tenen un material a partir del qual poden treballar-ho, però evidentment cada escola fa l'activitat que li sembla. El que també tenim, i això em sembla que és una cosa que és maca i és interessant, és que tenim el que en diem un mapa del DENIT, que és entrant a la nostra web, ho trobareu, un mapa DENIT, i allà cada escola pot penjar el que ha fet, i va apareixent en un mapa, doncs, les coses que es fan en diferents escoles, no? I aleshores, doncs, bueno, és maco veure com hi ha diferents llocs. Evidentment, no totes ho pengen, perquè no totes estan connectades a nosaltres, però ens sembla que és una idea maca que tothom que ho sàpiga pugui, doncs, penjar en aquest mapa l'activitat que ha fet aquest dia, i això, doncs, d'una banda ens dona la idea aquesta de dir, home, quants que estem treballant per la pau, i de passada donar-nos idees els uns als altres amb el que cadascú ha fet.
Mira, abans de acomiadar-te, Antoni, m'agradaria que escoltessis a la Roser de l'Escola Maristes de Lleida, que en aquest cas ens deia, Roser, no?, que són els alumnes grans, els més grans de l'escola, sí, els que organitzen les activitats per als més petits.
Sí, els alumnes de segon de batxillerat ja des de fa un temps van assolir com a part de la seva, del seu projecte d'educació pel desenvolupament i de fer un servei als altres, doncs el dinamitzar l'activitat del Dia de la Pau i de la No Violència. I després ells decideixen, planifiquen una activitat i un eix de treball a partir del qual es pugui sensibilitzar i treballar aquella setmana específicament, doncs, un aspecte més concret relacionat amb la pau, perquè durant la resta del curs també s'ha de treballar dia a dia, no? Però aquell dia ells són els que escullen i dirigeixen i dinamitzen l'activitat que es farà.
Bueno, s'agafa una mica de responsabilitat també, eh?
Sí, sí, sí.
Clar, i no sé si també va el que apuntàvem al principi, que al final entre els més joves també, no?, la manera en què ells s'expliquen les coses, potser els hi arriba, no?, o atenen més si els explica un igual, en aquest cas, que un adult, potser, no?
Sí, Roser, no sí, sé si... És que, sí, això va néixer del fet de que de vegades els donem les coses fetes, no?, i no sabem si realment és el que els interessa amb ells, i després podíem dinamitzar festes i que, parlant d'un tema que ells en aquell moment doncs no els hi venia gens de gust. Després van dir, si deixem que sorgeixi d'ells, doncs estaran més motivats, aprendran més, i amb la responsabilitat de fer-ho entendre als altres, doncs s'implicarà molt més en el projecte, i des de que ho estem fent així, doncs realment els resultats són que sí, que ells gaudeixen, que pensen i preparen coses molt, molt interessants, i que el fet de que hagi sortit amb ells, doncs, fa que tingui molt més valor.
És que jo crec que és la manera d'interioritzar-ho i de fer-te-ho teu, de que ells ho facin seu. Realment, perquè s'ho han de pensar i ho han de desenvolupar.
I després que els alumnes, no, de totes aquestes escoles, Antoni, i ja, ja et deixem marxar, després ho portin cap a casa, no? Que això també després s'ha de practicar a casa, no? De quedar a l'escola, no?
Sí, sí, naturalment. Bueno, enhorabona, Roser, per la feina que feu. Que
gràcies, gràcies a vosaltres també.
És una idea ben maca, aquesta que dius, eh? Els que hem treballat a l'ensenyament, o hi treballem, sabem que hi ha vegades que els temes els acabes d'aprendre i entendre el moment que els has d'explicar. I, per tant, això de que els alumnes grans vagin d'explicar als petits, segur que és una manera magnífica de que ho interioritzin d'una manera molt més profunda, molt més seriosa. No? Uh-huh. I, naturalment, també tots sabem que les escoles són moltes vegades un ambient privilegiat on es viuen aquests valors que malauradament no es practiquen a la societat en general, no? I en aquest sentit, això que dèieu, no? Practicar aquests temes a l'escola és una manera de que després els alumnes ho porten a casa, transporten la seva evidència, i moltes vegades són els que pressionen i tensionen i exigeixen els pares perquè canviïn algunes actituds o alguns comportaments, no? I, doncs, és una feina també, un efecte molt interessant d'aquesta feina.
Mm-hmm, i tant. Doncs, mira, acomiadem, si us sembla, a l'Antoni Soler, president de la Fundació per la Pau. Antoni, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver-nos dedicat aquests minutets. Torna quan vulguis al programa.
Moltes gràcies a vosaltres i molts ànims en la feina que feu.
Gràcies.
Gràcies, Antoni.
I també vosaltres en la difusió.
Moltes gràcies. Gràcies.
Una abraçada. També.
Una abraçada. Que important és això de, després de portar-ho cap a casa, que de vegades, no sé si Roser vosaltres ho veieu també a l'escola moltes vegades que són pocs els casos, però hi ha vegades que és com, no, això que ho facin a l'escola, i és com que se'n despreocupen una mica de vegades,
sí.
No?
Sí, però és veritat que això que ens dieu, no? Que després venen pares i ens diuen, doncs mira, el nen m'ha cridat l'atenció amb aquest tema. Per exemple, un cas molt habitual és el tema del reciclatge, no? Que si en alguna família encara no se fa, doncs que a l'escola se treballi, quan arribin a casa, a l'hora de llançar una ampolla a les escombreries, doncs diuen, mare, que no tenim el contenidor dels envasos, o a l'hora de barrejar, mare, no es barreja, que a l'escola ens han dit que hem de reciclar i que si ho separem es pot tornar a reutilitzar, i de vegades doncs els pares diuen, bueno, és veritat, hem d'anar amb la mateixa línia, no?
Més que un examen, aquesta és la constatació de que la tasca funciona.
Sí.
Que ho apliquin. Escolta, Roser, explica'ns, perquè hem dit que són els de segon de batxillerat els que s'encarreguen, com a exemple, per exemple, a Maristes de Lleida, què faran?
Doncs els alumnes de segon van decidir que ells volien encarar la Pau, el treball de la no violència, amb el tema que el Toni ha dit que ells van proposar l'any passat, que és el tema dels refugiats. I ens va semblar molt bé perquè l'any passat estava com molt de moda, tothom en parlava, i ara sembla que hi ha hagi altres assumptes que tenen prioritat a les portades i que hi ha com si s'hagués solventat el problema sol, no? Pel fet de no parlar-ne, sembla que ja no existeixi. I ens ha semblat molt interessant reprendre'l perquè siguem conscients de que encara està allí, que encara hi ha moltes persones que estan fora de casa seva, amb camps, amb condicions lamentables, patint, i que l'únic que han fet és fugir dels seus països per salvar la vida i per trobar la pau, no? I per recordar-nos que nosaltres tenim una obligació d'acollir-los i plantejar-nos què estem fent, si estem fent realment el que ens agradaria que passés, que, si nosaltres estéssim a la seva pell, no? Perquè igual que ara són ells, podíem ser nosaltres a qualsevol dia, podem ser, o Déu no vulgui, però és una cosa que estem exposats tots, no? Després, si veiem les polítiques que s'estan aplicant i que estem permetent, doncs les mateixes ens poden aplicar a nosaltres si mai ens trobem en el seu cas.
Els Maristes Montserrat de Lleida, Mònica, que tu bé coneixes, però anem a explicar-ho, és una escola gran, és una escola considerada gran, amb més de 1.000 alumnes, o cap al voltant del miler d'alumnes. Mm-hmm. Per tant, les dues línies de segon de batxillerat començaran per la llar d'infants, educació infantil, i aniran pujant per primària, però clar, on no arribin, allí el professorat sí que els hi dona un cop de mà.
Sí. Arribaran fins a tercer de primària, perquè aniran a la llar d'infants, infantil, els tres cursos, hi ha tres línies a partir d'infantil, i primer, segon i tercer de primària. Allí aniran a primera hora del matí, entre les 9 i les 11, a dinamitzar una sèrie d'activitats que partiran d'una cançó, que amb els més petits serà la cançó de qualsevol nit pot sortir el sol, fent referència al tema de l'acollida, no? De gent que arriba a casa nostra de diferents, de molts orígens diferents, i com nosaltres els diem pues, benvinguts, passeu, passeu, que casa nostra és casa vostra, els acollim perquè ens sentim que tots som igual, i que si vosaltres a casa vostra no podeu estar perquè hi ha una guerra, doncs us volem acollir a casa nostra perquè pugueu continuar vivint en pau.
T'ho constataré demà, Roser i Mònica, però ja t'avanço, ja us avanço, l'important que és, no ho dic perquè jo, un dels meus fills fa tercer, però ho sé per d'altres activitats que s'han fet, l'important de la manera de transmetre el missatge que ens apuntava la Mònica Carrasco abans, que t'ho digui una persona que no la veus tan lluny generacionalment parlant. Mm-hmm. No és que els mestres no ho puguin fer, eh? Mm-hmm. Perquè els mestres ja donen les seves assignatures, però Mònica, estaràs d'acord que no és el mateix que amb un nen de 8 anys li vingui un de 17, 16, 15 i explicar-li una cosa que ja prèviament s'ha preparat, que no que li expliqui un professor, eh? Jo crec que és una manera que els hi entre més bé, eh?
Sí, sí, ja és una cosa diferent, ja veuen que no és una classe com les altres, ja té una certa emoció.
I els encanta,
sí,
eh?
Sí, als grans els hi encanta fer coses amb els més petits. Sí, sí, la part millor i més positiva dels alumnes grans surt tota quan es fan responsables, quan apadrinen els petits.
I mira que de vegades els alumnes de primer i segon de batxillerat, que estan en aquelles edats, hi ha vegades que dius, però com pot ser, quan fan aquestes activitats és quan dius, no, tenim bona canalla.
Hi ha esperança, no? Dius, hi ha esperança.
Sí, sí, sí. És veritat.
No, i està molt bé el que ens deies, Roser, de que han sigut ells els que han triat aquest tema, perquè és veritat que, a més, darrere, en els darrers mesos hi ha tant soroll, no? Això ho hem dit aquí diverses vegades, hi ha tantes coses que ens distreuen que de vegades ens n'oblidem del que continua passant a la nostra vora, no a l'altra punta de món, o sigui, aquí, a la vora, a casa nostra.
Sí, sí.
No? I està bé que siguin ells els que es preocupin, no? Aquesta preocupació la tinguin, que no s'oblidin de que això està passant i que s'ha de parlar i han de saber, no? Això és importantíssim. I una altra cosa que et volia apuntar, perquè n'estem parlant avui, evidentment, perquè demà és el dia que es commemora, no? Aquest dia escolar de la no violència i la pau, però ho has dit, això es treballa tot l'any, no? De quines maneres després distribuïu aquest treball, aquesta feina? Amb activitats també fora de les classes o...?
A dins i a fora. És una cosa que forma part dels nostres pilars i de la nostra responsabilitat com a educadors. És una cosa que s'ha de treballar cada dia a l'aula i amb totes les assignatures i amb tots els moments que tinguem oportunitat. Amb el tema de gestió de conflictes, abans que això, gairebé diria que el més important de tot és el treballar-ho a partir de l'exemple. Perquè per molt tu que prediquis, hem de parlar, hem de ser respectuosos, hem d'acollir la diferència, si després tu a la classe fas una cosa diferent o no els parles amb el respecte, doncs t'estàs contradint i tot el missatge aquest se perd. I encara que no diguis res, només que ho vegin, com tu tractes a tots els alumnes, com els tractes a tots per igual, com els escoltes, com els respectes, com permets que opinin diferent i que això no sigui un problema, sinó que sigui una cosa de parlem-ne, creixem, jo aporta cadascú el seu punt de vista, doncs tot això és el que aprenen, el que viuen i sobretot a partir de l'exemple. I a part d'això, doncs després tenim assignatures com per exemple la mediació que es fa a primer d'ESO, la fan tots els alumnes, que és per ajudar-los a un pas més, no? D'una manera més formal a resoldre els conflictes d'una manera assertiva i positiva, més constructiva. I a les aules, amb el dia a dia, doncs, amb tot el tema de la convivència, el treball de la convivència i dels valors, l'educació per la solidaritat, pel desenvolupament, amb activitats que fem solidaris a l'escola a través de la ONG, que ens fan recordar cada dia que el món és molt gran, que hi ha moltes persones que són diferents però que tenen les mateixes necessitats que nosaltres i tenim la corresponsabilitat, no, de fer alguna cosa perquè aquest món, que continua sent encara molt injust, doncs cada dia sigui una mica millor, i que prenguin consciència de que del que fem nosaltres aquí doncs té conseqüències allà, no?
Estic escoltant a la Roser, Mònica, i jo ja m'adono que sóc d'una altra generació.
Jo també,
Vols dir? O sigui, sí. Que, clar, jo a l'escola feia matemàtiques, català, castellà, anglès i, a més, gran, ciències naturals, ciències socials i educació física.
Sí, sí, no, ja he dit ara això de l'assignatura de mediació, clar. I he pensat, que interessant, clar, jo això ja tampoc...
Un dia hem de parlar d'educació, de la generació EGB, que tu em sembla que no ho és, Mònica,
jo
ja.
Jo sí, home, però sí, què et penses?
Jo també,
Jo sé que et va agafar, bueno, però de com ha anat canviant l'educació, ens queixem molt de que no funciona res bé, jo crec que ha anat millorant, evidentment sempre és millorable, però jo crec que ha anat millorant, I en podríem parlar un dia, també.
Oh, i tant. Sí, sí, mira, que torni la Roser.
No? No,
ara has perdut la por, Roser, ja.
Sí, ara ja em començo a trobar gust i tot. Veus?
Doncs mira, ara estem arribant a les dues, ja.
És important, i no només que, no, Roser, que la feina que es faci demà, que sigui demà un exemple, no? Sí. Que després continuï i que les famílies ens involucrem, també, tant, que això és importantíssim.
Sí, sí, és responsabilitat de tots, això.
Que no us podem deixar els docents sols.
No, i tant.
No.
Sols no podem pas.
Ha estat amb nosaltres avui la coordinadora de pastoral de l'Escola Maristes Montserrat de Lleida, parlant d'aquest dia de la no violència, que serà demà. Roser Cero Dolcet, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
I Mònica, nosaltres, 50
arribem
segons.
Arribem a les dues. Escolta, una pregunta molt ràpida, Ricard. Tu veus Operació Triunfo?
No
és que avui estem a la redacció tots, perquè avui es tria la cançó de Eurovisió.
Avui es tria?
Avui es tria la cançó que ha d'anar a Eurovisió i estem una mica, tenim un debat. Doncs escolta, que a veure si ens dona temps a parlar-ne demà. A veure quina és la cançó. Estic nerviosa avui. Estem
nerviosos. Tens preferida? No?
Sí.
Ah, sí, qui? Va.
Tinc preferida. Ara t'ho diré.
Ah, no m'ho diràs.
No t'ho diré. Bueno, t'ho diré fora de micro.
Vale.
Però demà a veure si ens dona temps i en parlem.
Vinga.
Va, vinga, abans de començar la recepta.
Estic molt desconnectat, jo, d'OT.
Posa't a veure YouTube avui i la gala.
Arribem a les dues, Mònica Carrasco.
Adéu, Ricard Álvarez.